Avui toca Antonio Cordero, Antoni Cordero. És el segon dimecres de mes i, per tant, avui toca parlar de cinema amb el nostre especialista. Molt bon dia, Toni.
Bon dia, Bernat, què tal?
Com estem?
Bé, molt bé. Ei, genial l'arrencada de León amb això, eh? Amb
què és això que sona?
Això és música del Mandaloriano, però m'agrada molt que hagi tret precisament aquesta sintonia crepuscular que més o menys ja retrata el clima que té la sèrie.
Perquè avui parlarem de Mandalorian.
Un western crepuscular galàctic. Parlaré una mica d'això, de les dues temporades.
És una sèrie, de Mandalorian és una sèrie.
Una sèrie que és el millor que hi ha a la plataforma Disney Plus, ara mateix.
Ah, està a Disney.
Està a Disney,
molt
exacte.
Clar, és que ja estem entre... La gent comptava amb Netflix, HBO, Filmin, ara després Amazon, però ara ja també hi ha Apple, Stars Play, Disney...
Paramount, ara també s'ha emprenyat, ja té la seva plataforma.
I crec Movistar, que... s'han mirat tots els sous amb lloguer, amb plataformes.
Un haurà de treballar només per estalviar per plataformes.
Vinga, doncs Mandalorian a Disney. La gent... És només per fans acèrrims de Star Wars? O gent que, per exemple, jo, que no m'ha interessat mai Star Wars ni quan era petit, doncs també la podria mirar?
Tothom. És una sèrie que contenta... els fans, per supost. De fet, crec que la primera derivació de Star Wars que ha posat d'acord a tots els fans, perquè si te'n recordes, una vegada feta la trilogia original de Star Wars, totes les pel·lícules posteriors sempre han estat una mica baix sospita pels fans, no?
La trilogia original és La Guerra de les Galàxies, L'Imperi Contraataca i El Retorn del Jedi.
Aquestes tres, exactament. Inclús darrer, El Retorn del Jedi, no es va salvar de certa ràbia per part dels fans, perquè, clar, van quedar tan impactats per L'Imperi Contraataca, de Irving Kirchner, considerada la millor de la trilogia, la més madura i espectacular, per supost, però també una trama més fosca i més, quizà més adulta, diguem, entre comates, en relació a la primera.
Tu eres un adolescent, no?, quan l'època de Star Wars, d'aquestes coses van estrenar aquestes pel·lícules, i tu recordes anar al cine, veure-les, o ja a casa amb VHS, com ho recordes tu?
La de Star Wars, la primera, no la vaig veure, perquè els meus pares no m'hi dugueren. Però llavors, L'Imperi Contraataca sí que vaig anar al cinema i em va encantar.
Molt bé.
Cinema... Clar, quasi m'agrada més per aquest motiu, perquè Star Wars, la primera, la vaig veure després a televisor.
Molt bé. Cinema on, per cert?
Cine Cartago.
Ah, on és això? Disculpa.
Això és a Vila.
A Vila, Eivissa, molt bé. Sí. Però ja no existeix aquest cine, no?
No, ja ha desaparegut.
Una ciutat amb cines, que ja que en queda un o dos, no? Queda el Tancats... Regio...
El Regio encara crec que està obert.
Està obert. Una autèntica grandiositat. Però
menys mal que salvaren, perquè es anaven a tancar. Oh. És que... Clar, era tal la quantitat de pèrdues que no el podien sostendre, però per sort l'Ajuntament de Sant Antoni...
Queden les multisales de la Bolera, de l'Aficine i el Regio, em sembla, i ja està.
Tancat, però ara, els multicines està tancat.
Sí, sí. En fi, doncs vinga, va, parlem de Mandalorian. Dius que la podem mirar tots, eh?
Tots. I a part el que deia que és una sèrie que ha contentat en els fans després de moltes derivacions i seqüeles de Star Wars, bueno, diguem, preqüeles i... Llavors, desenvolupament de la història posterior que va enfadar molts de fans. Aquesta és una sèrie que, efectivament, ha contentat a tothom de nou. Per què? Perquè el que agrada és que enriqueixes el univers, però sense sortir de les línies bàsiques de la història. Una narració clàssica, no? Presentació dels personatges, començament d'una trama, un nu que se va... que se va desenvolupant al llarg del capítol i amb un desenlaç, no? Clàssic, narrativa clàssica, però harmoniosa, molt ben contada, molt ben acabada, els efectes que hi ha, tant digitals com d'animatrònics, no? Com és aquest famós Baby Yoda.
Ah, sí.
Que per els fans, sapigueu que es diu Grogu, seu nom és Grogu, i que...
Ai, li faries una abraçadeta, no? Baby
sí,
Yoda.
Sí. Bueno, i llestos que són, perquè això, a part de la caixa que faran a la plataforma, tu saps que Disney, degut a la pandèmia, ha tingut que deixar de banda parcs temàtics i de més històries.
Veritat.
perquè ara no, lògicament ja no és un, ara mateix no és negoci, s'ha volcat tota la plataforma, però també és merchandising derivat de la plataforma. Ah. I a mi, el mico aquest de Grogu, jo t'asseguro que es vendrà
molt,
però
no? Tonelades. El Baby Yoda.
Sí, sí, exacte, i més naus, i més històries. Però de Mandalorian, Mandalorian té molt de cine, i el cine que ha set tota la vida és western. Els westerns sempre han estat del cinema. I això pues, ha estat una fórmula molt, molt ingeniosa. Tinc que dir que el creador, en Jon Favreau, perquè vulgueu saber d'ell, aquest és un actor que ve del món de cinema independent, que havia sortit una pel·lícula que era Swingers, en l'any 96, i llavors també Very Bad Things, també va sortir en aquella pel·lícula. Llavors ell va ser un, diguem, dels impulsors de la creació de Marvel Studios, que la primera pel·lícula va ser Iron Man, si vos en recordeu, que la va dirigir ell precisament. Llavors també surt com a actor en algunes de les pel·lícules de la Marvel. Llavors automàticament ha passat aquí a participar en aquesta sèrie, sent el creador, però molt apoyat per en Dave Filoni. Dave Filoni és el guionista, productor executiu, productor associat amb en Jon Favreau. Uh-huh. Dave Filoni, mentre que en Jon Favreau va apostar més fort per aquest clima de western crepuscular que té la sèrie, en Dave Filoni ella venia molt rodat d'haver fet sèries d'animació per a Lucasfilm. És escriptor de Clone Wars, si te'n recordes, una sèrie que es va... diverses temporades que es van produir entre el 2010 i el 2020, llavors va venir Star Wars Rebels, Star Wars La Resistència a continuació, i crec que ara estan per producció de Star Wars The Bad Batch, que ara ja l'estan acabant.
El doctor Antoni fa servir molt aquest concepte western crepuscular. Posem un context. El western crepuscular refereix a una època concreta del western, tardana, després dels anys d'esplendor, dels westerns del primer John Wayne, de Gary Cooper, etc, etc. I després hi ha un altre western, sobretot amb directors com Sam Peckinpah, i també doncs com es diu el director de
Sergio Leone, quizá.
De Sergio Leone i el de la pel·lícula que també té John Wayne de protagonista, que és un
John Ford, hem dit,
John
no?
Ford, sí, John Ford també la seva última època, no un western en el que els personatges no estan tan estereotipats, el mal i el bé no està tan clar, també el paper dels indis, no?
Exacte. Té molts elements, però sí, la veritat és que tira més cap a ser el western de Mandalorian que el mateix western clàssic, perquè primer està filmat en panoràmic, veiem que això és paisatges desèrtics, però que creen un clima també d'interioritat, perquè harmonitza molt bé aquesta immensitat sense fi d'aquells deserts, aquelles quebrades, no? Uh-huh. I veure en la seva aventura el Mandaloriano en su petit, no?
Però qui és el Mandaloriano?
Bueno, el Mandaloriano, ell pertany, diguem, a una...
És un personatge.
És un personatge, és un cazarrecompenses. I això ja té molt de western,
no? I això
no?
Passa un planeta a l'espai o passa a la Terra?
No, un planeta, una galàxia llunyana, de quin nom ningú coneix ni sap on està.
D'acord, no és important.
No, però entra, el primer capítol ell es planta a un saló, a un bar, no? On captura un. Això ja s'ha posat en escenes molt, molt, molt westerniana. Hi ha altres elements, per exemple, tota la seva aventura els passa... a lo millor lluitant contra uns bandits que els acorralen a un lloc tancat. També té molt de fantasia i d'espectacle, s'enfronta a monstres. Hi ha una escena en el primer, crec que és el primer capítol, no, en el segon, que hi ha una lluita a un poble que té molt d'Almeria, si et fixes, la gent que el vegi, recorda molt en una pel·lícula com La Muerte Tenía un Precio, no? Que se lluita a ties entre diversos dolents, a un lloc que recorda molt en aquelles velles escenes de fetes al Maria. Com hem dit, llavors també hi ha alguns capítols que homenegen a pel·lícules d'esvell clàssic western americà. També està, per exemple, el capítol 7, perquè és pel que ho vulgui veure, que el Mandaloriano adiestra a uns pagesos per lluitar contra uns bandits, que això recorda molt Los Siete Magníficos.
És veritat.
O el capítol 5 també té una reminiscència al Pistolero de Henry King, perquè allí, com en aquella pel·lícula, un pistoler jove vol capturar el Mandaloriano per entregar-lo. Mandaloriano...
Mira com sona, això ja és més oest, eh?
Això és més èpic. I aquesta música, saps que sobretot sona completa al final, els crèdits finals, saps que una successió de llàmines, que això també és un homenatge a aquestes velles il·lustracions d'aquelles novel·les barates de western, d'en Estefania La Fuente i també de les antigues revistes pulp americanes, no? La veritat que és una sèrie que està...
Molt bé, parlaves del capítol 7, parlaves doncs, primer aquell capítol doncs, que en Mandaloriano adiestra doncs, a uns pagesos...
Per lluitar contra... contra
doncs, una reminiscència del set magnífic,
exacte.
No?
Exacte. Hem de recordar el primer capítol, la segona temporada també, que quan ella arriba a un poble són dos fileres de cases, hi ha un carrer de terra enmig, un poble molt westernià, i llavors... es posa a parlar amb el Marshall del poble, que se'n... no sé si tu ho has vist, però l'actor que ho interpreta és en Timothy Olyphant,
no,
que aquest dia has conegut algunes sèries de western modern, com The Justified o Deadwood, una sèrie de western... les primeres sèries que es varen fer de qualitat a primers d'aquest segle, que... d'en Walter Hill, crec que es produïa per Walter Hill, una sèrie de western que jo recomano molt.
Deadwood.
Bosque Muerto.
D'acord.
Que és un poble que... dels primers pobles que es van... que realment va existir, crec, i que es va construir en territori indi. Vull dir, un lloc realment més enllà del món civilitzat, diguem, fora de la frontera, i un poble on realment la supervivència és l'únic que importa en els seus habitants.
Deadwood, HBO, tres temporades...
2004-2006.
Exacte. 36 episodis ambientats als Estats Units en l'època de la febre d'or, del 1876. Ui, un munt de premis, Globus d'Or, Emmys... O sigui, val la pena, no, aquest?
Molt recomanable, sí, si la podeu veure, no sé quina plataforma la podria trobar, però és molt, molt recomanable.
Molt bé. Vinga, comentar alguna cosa més de The Mandalorian?
Aquí aprofitaré per parlar una mica de l'univers de Star Wars, de per què ha abocat en aquesta sèrie. Bé, Star Wars va ser un abans i un després en el cinema d'aventures perquè combinava el meravellós d'uns mons galàctics amb uns efectes especials d'altura. Això va enganxar les audiències, però amb la narrativa molt clàssica d'aventures, d'espasa, també de western. El primer temps de pel·lícula també retracta la vida, bueno, la vida d'un jove, Luke Skywalker, que viu al camp amb els seus tios, i que bé, quan coneixen Obi-Wan Kenobi, bueno, ho sabeu tots, no? Van en aquell poble, entre aquella taverna, Mos Eisley, no sé si també un poble típic, com podria ser Deadwood, no? Un poble, diguem, de frontera, on hi ha buscavides, bandits, aventurers... Uh-huh. En Han Solo és un personatge també presentat com un pistoler, amb molts elements de western, i aquí és... George Lucas es va inspirar molt a part del mateix western, des que ell era un gran admirador, també de les històries de Flash Gordon. De fet, ell va intentar primer adaptar una versió... però no va aconseguir, que no li varen dar els drets, i per això va derivar a fer aquesta pel·lícula, molt millor, clar, i molt més encertada. I també era un gran admirador en Akira Kurosawa. Hi ha una pel·lícula, Trono de Sangre, que crec que es va inspirar també en molts dels elements que va aplicar a Star Wars. De fet, en el Mandaloriano, hi ha un capítol en el que el Mandaloriano també va a un planeta que hi ha un bosc i tot cremat, tot destruït, i arriba una fortalesa que creia que és un homenatge també a aquella pel·lícula Trono de Sangre, perquè és una fortalesa amb una arquitectura així molt nipona i que llavors també els personatges i els guerrers amb els que es troba també són com fan una semblança en els samurais, no?
Molt bé.
Pues hi ha una curiositat. Saps que després de Star Wars, abans de l'Imperi Contraataca, es va fer una pel·lícula que Déu-n'hi-do, va durar l'oceu, que aquesta pel·lícula durava 98 minuts, que era... especial Navidades Star Wars.
Ui, ni idea.
Cutre més no poder.
Ja, amb el nom, ja.
Que en George Lucas no vol, mai ha volgut sentir ni... Volia que, a part, que es carregassin els negatius. Deia el rotllo, deia que sempre ha renegat d'ella.
Se n'avergonyia, eh?
És que tu la veus, Bernat, i de veritat és que tens que mirar cap a una altra banda. Està feta...
vergonya aliena.
No està fet amb dos duros, està fet amb un duro. És molt, molt cutre.
Sí, ni cola com a sèrie B de culte, no?
Res, és un desastre. És zeta, però sub.
Zeta, però sub.
Molt Només bé. Destacar un detall, que aquesta pel·lícula surt amb Boba Fett, és quan, precisament, surt una escena de 10 minuts, i que després llavors ja també apareixerà en l'Imperio Contraataca. Altres pel·lícules que llavors tenen molta... que en su temps però van anar connectant el Mandalorià, no? Tenim, per exemple, una pel·lícula es va fer per televisor a Estats Units però estrenada a cinemes després del Retorno del Jedi, que era... que eren en realitat dos pel·lícules, que era una sobre el planeta de los Ewoks, una aventura, i llavors una segona que era la batalla per el planeta de los Ewoks, o la luna d'Endor, que és el títol original en anglès, que la primera està més enfocada al públic infantil, una mescla així com una mica Hansel i Gretel, però a nivell galàctic, i la segona, també enfocant el públic infantil, però més adult, perquè aquella segona pel·lícula, feta en el 85, en George Lucas estava divorciant, estava passant per un divorç molt dolorós, i llavors va triar uns directors que, i un guió que volia enfocar una història més adulta. En la segona pel·lícula, mentre que la primera hi ha dos boixos, un d'ells un garret insuportable, que queden perduts a la lluna, perden els seus pares... I els
Ewoks... Podem dir, si hi ha garrets insuportables es pot dir.
Bueno, és irritant el personatge, vull dir, no? La pel·lícula, res més. Els Ewoks els ajuden a trobar els seus pares. Pues, en la segona, directament els pares moren els primers 10 minuts i els boixos tenen que viure en els Ewoks, però els Ewoks aquí... la pel·lícula és una mica més crua, els Ewoks veus que realment maten per sobreviure. Des de cas de tall i de queixa, d'aquesta segona pel·lícula, La batalla per el planeta de los Ewoks, que surten aquells bitxos de dos potes que en el Mandaloriano també apareixen, no? I que el protagonista intenta domar uns d'ells. Són elements que en pel·lícules anteriors pues, van derivant. Llavors, tota la trama de pel·lícules animades que va fent Dave Filoni, que jo animaria que la gent les veigués, si realment agrada...
On són?
Deu estar a Disney totes, perquè a part de connectar entre les pel·lícules originals, entre la primera trilogia, les Guerres Clon, i llavors també la següent sobre l'organització dels rebels per lluitar contra l'imperi, hi ha una sèrie de trames, subtrames, elements, personatges, que a part de fer créixer l'univers, que l'univers de Star Wars és interminable, això no acabarà mai, a part de fer-ho créixer, ja deixa un sediment molt, molt ric, molt interessant per el futur, el Mandaloriano.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do aquesta entrada que hem fet en aquest univers en expansió del Mandalorian fins ara. Escolta, també mos volies parlar del Niño, eh?
Sí.
Una obra mestra de Chaplin que s'estrenarà al cinema a partir del 19 de març, cap de setmana de Sant Josep. Explica'ns, va.
És que vaig veure els cartells l'altre dia i dic, hombre, és bona idea. I a part que, gràcies a les votacions de l'audients, que...
Ah, sí, ja en parlarem.
Que la meva idea serà parlar de tots els actors que han mencionat. Tots es mereixen un espai i ho farem així. Segurament, en cada programa aniré parlant d'un actor i una actriu. I ara, clar, m'he de cantar per en Chaplin, perquè com també estrenen El Niño, jo animo a la gent que la vagi a veure. És que realment és les millors pel·lícules de la història del cinema.
És muda.
És muda. Per això et permet veure i apreciar més la posada en escenes, muntatge. La trama diu molt, aunque no parlin. Tu saps que en Chaplin estava realment en contra de fer un cinema parlat. Perquè ell, des de la seva infantesa, ell havia treballat només en obres de teatre de pantomima. Parlant una mica de la seva història... bueno, i saps que hi va néixer a Londres el 16 d'abril del 1869, una zona que encara no se sap bé on era, però crec que era pel voltant d'East Lane, a Walworth, que això són, crec que les rodalies de Londres. El seu pare era judiu, s'havia mal guanyat la vida com cantant, com còmic, i la seva mare, que es deia Hannah Hill, era d'origen irlandès i espanyol, que també va tenir una vida molt aventurera. Es va escapar també amb un còmic a Sud-àfrica, va abandonar en casa seva, de molt jove, va quedar embarassada, va tenir un fill que es deia Sidney, que era germanastre d'en Charlotte. Quan ella va tornar en su infant a Londres, va ser quan es casa amb en Charles Chaplin, que també es deia així, pare d'en Charlotte, aunque llavors també es separaren. tots dos acabaren malament. El pare era un home alcohòlic i va morir per mort d'aquesta malaltia. Sa mare va acabar tancada en un sanatori. I llavors ell i el seu germanastre van passar una misèria que no pots imaginar. Van passar molta gana. Uh-huh. De fet, el personatge que hi va crear a Sa Keystone, Charlotte, era una mica com una condensació, no? De seu passat, efectivament.
És una pel·lícula curteta, de 68 minuts.
Sí, però el primer llargometratge que hi va fer.
1921, suposo que l'estrenen perquè se'n fa 100 anys, no?
Exactament, i perquè crec que l'han fet en 4K, la novetat tecnològica. Crec que és una pel·lícula que quasi, quan la veguis, pareix que estarà feta quasi com d'ahir. Vull dir, per la qualitat de les imatges.
No sé si t'han interromput sobre la gènesis que explicaves una miqueta.
Bé, bueno, una mica els antecedents d'això, no? Mm-hmm. Ell, què va passar? Que en Sydney llavors va fer marino, però llavors també va, després d'aquella etapa, va treballar a una companyia, un teatre de varietats, i allà va ficar germà petit, en el que hi va començar a apuntar maneres com mimo. Pareixia que tenia un talent per això. Uh-huh. D'allà van passar a una altra companyia teatral, que era la companyia Fred Carno, una companyia més gran, tenia uns 30 actors en plantilla, i ahir, pues, ahir ja van quedar ells, diguem, com més fixos. Però què va passar? Que aquesta companyia es va fer coneguda, als Estats Units volien que aquesta companyia també fesqués una representació, i van enviar en Chaplin allí, una mica com un actor sucursal per treballar allí. Perquè en Sydney, que era el seu actor més valuós, el volien retendre a Londres. Uh-huh. Clar, quan arriba allí, ja el dueño li deia que no es deixés seduir per sous i els luxes, sinó que quan acabés la seva etapa allí tornés. Però pots pensar en lo bé que començava a guanyar sous. I que allí Max Sennett li va oferir treballar a Keystone, bastant ben pagat, pues ell es despideix de la companyia anterior i ja treballa allí. És l'època en sa que hi va fer aquells curtometratges en sa que eren tot un cine així burlesc, grotesc, còmic, en sa que ell a vegades tenia enfrontaments en su dueño de sa companyia, perquè ell volia fer també unes històries que no fossin tampoc tan bufonesques, sinó que també tingués que
ser una mica crítica, no?
Una mica de drama. Ell era un actor que tenia més inquietuds. Mm-hmm. En 1915, termina aquella època, passa a la companyia SNA, que hi va fer 14 pel·lícules de dos rotllos, que eren com se feien en aquella època, mm-hmm. I ja va definir el seu personatge. Un home així desarraigat, que va, diguem, sense passar, sense futur, no saps el seu nom, que es passeja amb un bastó, que el bastó real no el fa servir per ajudar-lo a caminar, és que el fa servir com un signe de distinció. Perquè ell és un pobre, és un pobre miserable, però manté una certa dignitat, no? Que el fa sentir-se orgullós una mica de com és ell, de la seva condició. I ell ja posa una mica els arquetips de la seva imatge, de les seues històries. Uh-huh. Però sempre té un romans en l'actriu d'aquella època, Nena Purviance, i llavors també el grandullón aquest que omplia amb aquesta roba de relleno per fer-lo més goril·la, més fort, més brut, saps? Una mica grotesc. La típica persecució policial. Era un esquema que es repetia molt en aquestes pel·lícules. Uh-huh. I el Chico va ser ja el primer largometratge. Era l'època que en Chaplin ja era un actor consolidat.
Agafem la fitxa tècnica del Chico, del Boix. Direcció, Charles Chaplin. Producció, Charles Chaplin. Guió, tot, Charles Chaplin. Tot. Música, Charles Chaplin. Muntatge, Charles Chaplin. Protagonista, Charles Chaplin.
A part, tu saps que no teniu cap argument preparat. Ell començava a filmar, i filmava només mitjos i grans plans, sobretot en aquesta pel·lícula, i la història anava cresquent. A mesura que ell veia que una escena quedava ja més o menys pues ben filmada, anava a la següent. Però diguem que era quasi com una espècie de jazz, saps?
Han quedat com algunes imatges d'ell i en Jackie Coogan, l'actor que fa del nen, han quedat amb pòsters i imatges,
sí,
icòniques, eh?
Completament. Okay. Vaig fer una sinopsis de la trama, però s'ha fet molt d'espoiler, si és que algú s'anima, sí, a la vora. Ell, resulta que la pel·lícula comença que una dona, que s'actiu Enya Purviance, que era habitual de les pel·lis d'en Chaplin, té un nen com mare soltera. Clar, una mare soltera en els anys 20 als Estats Units era morir-se de fam. no li queda altra que Bosch, en certa manera, intenta ajudar Bosch que alguna família rica el pugui cuidar. Entonces va a un barri residencial ric i el col·loca dins el cotxe d'una gent rica, no? Però venen uns lladres, roben els cotxes, donen compte que el nin està a dins, i llavors Bosch l'abandona en un carrer, on se'l troba en Chaplin. Clar, en Chaplin, lògicament, la seva condició de vagabundo pues no es podia fer càrrec tampoc d'un boix. No es veia responsable per fer una cosa així. Llavors intenta si pot encatacar a altra gent. No? Aquí hi ha unes escenes còmiques, perquè clar, de sobte apareix el policia, en Tom Wilson, que no el deixa un minut, que per tant li talla les seves intencions d'abandonar el boix. Jo ho intento posar-lo dins un cotxito d'una mare que ja té un nin, però per situacions còmiques no ho aconsegueix i al final no li queda altre que quedar-se'l. Passen 5 anys, el boix ja en la pell de sector infantil, Jackie Coogan, ja fa caramella amb en Charlotte ja s'encarinya, ja l'adopta com a seu fill. Tots dos viuen feliços, però molt humils, a una boardilla i una zona molt miserable de Nova York. I ell, pues, el que fa és que utilitza el boix una mica, lògicament, amb una artimanya molt picaresca. Li dona pedres perquè les tiri contra els vidres de ses cases per rompre'ls, lògicament, i llavors s'ofereix com cristaler per arreglar-ho. En sa mala sort que un dia tira una pedrada a sa casa del policia,
ui,
que sempre està darrere ell, i hi ha aquesta escena pues, molt còmica, no? Que llavors ell comença a flirtejar en sa dona, l'ama a sa casa, que s'adona el policia, dins, ho estava dient, i bueno. No, de veritat que la pel·lícula és molt divertida, eh? Jo crec que, de veritat, que no faci enrere veure-la una pel·lícula muda, perquè de veritat que és una pel·lícula que se te passa molt ràpid i es disfruta molt. I també té drama, i és que el bo de la pel·lícula, aquí està la gran mestresa d'en Chaplin, com alternes drama i la comèdia, no? Ho fa molt bé.
Primera comèdia melodramàtica, no?
Sí, perquè clar, llavors què passa? El boix cau malalt, té que cridar el metge, però què passa? Que el metge es moscatge perquè veu aquella casa, que és un desastre, aquell boix amb aquella misèria, llavors sap que aquell no és son pare i crida serveis socials. Clar, el boix mesquín se l'enduen allà a un orfenat, que el veus allí dins aquella furgoneta que quasi pareix com d'una canera, com el duen, i en Chaplin darrere perseguint la furgoneta, bueno, ja, imatge, ja és una escena una mica més trista. Però després sa mare torna rica, ha prosperat en la vida i és una dona ja que milionària i amb una vida ja molt desaufegada, no? S'entera que el boix és viu, llavors aleshores va a buscar-lo, a reclamar-lo, que és legítim. Hi ha una escena molt ben filmada quan se'l troba a la comissaria, aquella mirada entre els dos que diu molt, una escena continguda per una emoció que no la trobaràs en moltes pel·lícules parlades, que a vegades hi ha moltes escenes emotives en pel·lícules parlades molt més impostades.
Però hi ha hagut mestres, també, de la mirada. Wong Kar-wai, penso, per exemple, no? com es miren, doncs, per exemple, Deseando Mar, no? In the Mood for Love, com es miren els protagonistes i no calen paraules, no?
Exacte.
Sí, tot això. Molt bé, doncs ja sabeu, de Kit, el cap de setmana, el 19 de febrer, l'oportunitat de veure aquest clàssic del cinema mut amb un dels grans noms de la història del cinema. Recordem, represaliat Charles Chaplin durant l'època de la caça de bruixes.
A McCarthy li tenia ganes, perquè després, quan llavors ja va començar la seva etapa sonora, ja es va definir ja més com una persona d'idees polítiques d'esquerres,
sí,
inclús comunista.
Sí, sí, li van donar l'Òscar i el tio, en fi, el va anar a buscar en plan, sí, però tot el que m'heu fet abans, no?
Sí.
Se'ls veu a la pel·lícula, el biòpic.
Ja va dar alguna senyal la pel·lícula Tiempos Modernos, del 36, però llavors després, El Gran Dictador, el 1940, ell ja va, en seva pel·lícula també és tota una declaració de seva ideologia, i llavors també feia algunes senyals als Estats Units que convenia intervenir en la guerra pel que estava fent el feixisme, el nazisme a Europa. I clar, llavors va venir dues pel·lícules que només destacar ben apassionat, perquè United Artists era una productora que amb altres socis la va crear ell. I totes aquestes pel·lícules d'aquella època, com tipus Modernos Candilejas, després Monsieur Verdú, totes eren pel·lícules, Luces de la Ciutat, no? Totes aquestes pel·lícules van ser produïdes per aquesta productora, en sé que ell també hi estava, la United Artists, una productora ja molt clàssica, no? Que té tota una història darrere. Pues Monsieur Verdú, que era una versió molt lliure sobre un assassí de dones que es deia Landru, no sé si això ho sabíeu. Llavors, aquesta pel·lícula va enrabietar molt els sectors més conservadors de la societat americana. Va ser quan va tenir que marxar, se'n va marxar a Europa. I a la seva època cinematogràfica va començar a declinar molt. Només va sortir més endavant en dues pel·lícules, La Condesa de Hong Kong, de l'any 67, i hi havia una altra, l'any 57, que ara tampoc me recordo bé el nom, saps? Espera, bueno, a veure si ho trobo per aquí, que va ser Un rei a Nova York, crec, no? El 57. De l'any 70, en l'any 64 va escriure la seva autobiografia. En el 73 va rebre, efectivament, el Premi de l'Acadèmi per tota la seva gran trajectòria, perquè realment en Chaplin és la gran icona i és que realment va fer créixer, va ser el gran pioner, però també no només pioner, és que va acompanyar el creixement del cinema a nivell artístic com ningú, directors o actors, ho hagi fet mai. L'any 75 va ser nombrat ser, i llavors l'any 77 va morir a Anglaterra, Anglaterra o Suïssa, no ho sé. Està l'anècdota misteriosa que el seu cos va desaparèixer.
Uau.
Van robar el seu cos i llavors el tornaren. El que no s'ha sapigut realment per què o qui ho va fer.
Després va deixar, em sembla que no sé si és Charlotte Rampling o alguna de les seves filles o netes ha sigut també actriu.
La Geraldine
Chaplin.
Es va casar amb en Carlos Saura. Exacte.
Molt bé.
Van ser dels 8 fills que va tenir amb Anna O'Neill, la dona que va tenir el darrer.
Molt bé.
Geraldine Chaplin.
Escolteu, ho deixem aquí, Toni, i la setmana, i d'aquí un mes, doncs, seguim, doncs, agafem un altre actor i una actriu i d'aquest que
n'has
escollit.
Més que
quin ha sigut el més votat d'actor? Us pots dir més o menys, actor, actriu?
No he fet la votació, perquè al final m'he decantat per parlar de tots.
De tots, eh? Jo he vist la Meryl Streep diverses vegades, he vist en Sean Connery, n'he vist, en fi, autèntics noms de clàssics del cinema. Escolta, Toni, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem d'aquí un mes.
Fins pronto, adéu.
Adéu. Escolta, no et vaig veure al cine, eh?
Eh?
No et vaig veure al cine. Bueno, va, tanca, vale, tanca, sí. A veure. Gràcies.